els podcasts de Ràdio Estel.
La veu de Càritas. La veu de Càritas.
Benvinguts i benvingudes a aquest espai que us acompanya els dilluns com a secció del Sense Distància a l'FM des de poc després de 2:15 i fins a les 3 amb la Montse Creus a la coordinació i tot l'equip de Càritas Catalunya donant-nos el seu suport i ajudant-nos a fer realitat aquests minuts en què compartim la caritat, el servei i els més necessitats amb tots vosaltres. Comencem, com sempre, en aquesta primera part amb el nostre habitual resum de notícies. S'ha produït a principis d'aquest 2025 el relleu a la presidència de Càritas Catalunya, un relleu ja anunciat, ara ja formalment realitzat, després que es va efectuar en el seu moment el procés electoral obert el juny passat i que va cloure el 14 de desembre amb el nomenament de Salvador Busquets com a nou president de Càritas Catalunya, per part de la Tarraconense, dels bisbes de les diòcesis amb seu a Catalunya, un cop escoltades les veus de les 10 càritas diocesanes amb seu aquí a casa nostra. Salvador Busquets pren el relleu de Francesc Roig, que ha estat president de l'entitat durant 8 anys, dos mandats de 4, del 2016 fins al 2024. Durant aquests 8 anys, la Comissió Permanent de Càritas Catalunya, liderada per Roig, ha promogut i ha assolit bona part dels objectius que es va marcar en les primeres i segones línies estratègiques de Càritas Catalunya, del 2018 al 2020 i del 2022 al 2024, així com la creació d'una estructura de suport a les càritas diocesanes, la coordinació d'accions en l'àmbit català, la representativitat institucional davant les administracions públiques catalanes, el Parlament, els partits polítics, els sindicats, les associacions empresarials i altres agents socials, la comunicació interna i externa, la promoció i la creació de comissions i grups de treball i la formació i el desenvolupament d'agents de Càritas, voluntaris i persones contractades. Salvador Busquets, recordem-ho, és el 5è president en la història de Càritas Catalunya com a estructura. Amb la seva incorporació, la Comissió Permanent, màxim òrgan executiu, està formada pel mateix Busquets com a president i també per Ferran Casamitjana, administrador i coordinador d'àmbits, Martí Batllori, vicepresident de la Zona Nord, diòcesis de Girona i Vic, Cristina García, vicepresidenta de la Litoral, al centre, a l'Arxidiòcesi de Barcelona, Ramon Carbonell, vicepresident de la zona de l'àrea metropolitana, amb les diòcesis de Sant Feliu de Llobregat i Terrassa, Rafael Allepuz, vicepresident de la zona de Ponent, diòcesis de Lleida, Solsona i Urgell, i Pere Lluís García, vicepresident de la zona sud, que inclou les diòcesis de Tarragona i Tortosa, així com Luis Miguel Luna, que és el secretari i també cap de comunicació dels actes que s'organitzen. Salvador Busquets assegura que entoma la presidència de Càritas Catalunya amb molta il·lusió i entusiasme i amb el propòsit d'enfortir encara més la coordinació i el suport a les diocesanes de casa nostra, potenciar la presència institucional i la incidència política sobre els temes socials que ens preocupen, treballar per la sostenibilitat econòmica i, sobretot, donar resposta urgent als problemes socials que pateix bona part de la ciutadania de Catalunya. Anem a altres temes. La campanya de recollida de joguines de Troballes, empresa d'inserció de Càritas Diocesana de Lleida, ha continuat sumant complicitats amb iniciatives solidàries que fan possible portar la màgia del Nadal als infants més desfavorits. En aquesta ocasió, el grup Optimotor ha realitzat, com ja és tradició, una recollida interna de joguines entre els seus treballadors, que posteriorment han fet arribar a l'entitat. Aquest gest solidari, que compta amb la participació activa de tot l'equip, posa en relleu el compromís social de l'empresa i la seva voluntat de contribuir a una societat més igualitària. D'altra banda, els treballadors de Vall Companys també han volgut sumar-se a la causa amb una recollida de joguines dins la seva empresa, una iniciativa que exemplifica com les aportacions col·lectives poden marcar la diferència en el Nadal de moltes famílies. Des de Troballes agraeixen de tot cor aquestes mostres de solidaritat que ajuden a fer arribar joguines i somriures a les llars que més ho necessiten. Gràcies al suport d'empreses com aquestes i de la societat en general s'aconsegueix que el Nadal sigui una època d'esperança i d'alegria per a tothom. Seguim repassant l'actualitat caritativa. També us expliquem parroquial Càritas Arxiprestal de Torelló és notícia, Càritas parroquial, millor dit, perquè ha impulsat un any més la campanya Una joguina, un somni, que consisteix a fer arribar joguines a les famílies vulnerables que ho necessiten. Per altra banda, l'entitat també fa vendre fanalets solidaris per anar a rebre els Reis Mags. En declaracions a l'emissora municipal de Torelló, Ràdio Ona, la voluntària de Càritas, Maria Àngels Font, ha afirmat que es reparteixen joguines a tothom qui ho necessita i s'intenta que un any un infant tingui una joguina nova i el següent sigui de segona mà. Actualment són unes 200 famílies les que demanen una joguina. L'entitat torellolenca rep l'ajuda de voluntaris de l'Institut Escola Marta Mata i de l'Escola Roca Prevera, reciclant joguines i preparant els fanalets solidaris. Càritas Diocesana d'Urgell, per la seva banda, ha fet balanç del 2024, destacant la seva tasca d'acollida i acompanyament a les persones més vulnerables d'aquest bisbat, el d'Urgell. Gràcies a la tasca de les persones voluntàries i col·laboradores en els 5 centres d'activitats i les parròquies d'Urgell, l'organització ha continuat amb la seva missió de lluita contra la pobresa i l'exclusió social. Un dels punts clau aquest 2024 ha estat el desè aniversari de Nou Grapats, una empresa d'inserció que ajuda persones en risc d'exclusió a través de la formació i la inserció laboral. El Centre Especial de Treball Grapats, per la seva banda, ha proporcionat ocupació a 14 persones amb discapacitat. La manca d'habitatge digne s'ha mantingut com un dels principals reptes. Càritas d'Urgell ha destinat més de 110.000 euros a ajuts per a l'habitatge, incloent-hi el manteniment de pisos d'acollida que han allotjat 6 famílies amb menors. La campanya de Nadal, Fes que una llar digna no sigui una carta als Reis, ha posat el focus en aquesta problemàtica, buscant la sensibilització i la solidaritat de la ciutadania. Una solidaritat que també s'ha expressat ajudant les víctimes i els damnificats per la Dana a València, gràcies a donacions que han permès recaptar 22.000 euros per ajudar aquestes víctimes. També és notícia que ara d'empresa d'inserció de Càritas Diocesana de Tarragona ha signat un conveni de col·laboració amb el Col·legi La Presentació de Reus per a la instal·lació d'un contenidor de residu tèxtil on alumnat, professorat i famílies poden dipositar la roba de vestir de la llar i també sabates que ja no fan servir a fi que aquesta pugui tenir una nova vida, ja sigui a través de la reutilització o del reciclatge. Amb aquest gest, l'escola contribueix a la creació de llocs de treball per a persones en situació o risc d'exclusió social, a més de la notable contribució en la cura del medi ambient. La diòcesi de Sant Feliu de Llobregat va posar en marxa el 24 de novembre passat, solemnitat de Crist Rei, una campanya de captació de fons destinada als damnificats pels forts aiguats que van afectar la Comunitat Valenciana i altres zones de la península Ibèrica el 29 d'octubre passat, com recordareu. Aquesta campanya es va articular a través de col·lectes a les parròquies i iniciatives solidàries, com ara concerts amb taquilla inversa. Paral·lelament, Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat va obrir una campanya d'emergència per donar suport a les poblacions afectades, unint esforços amb Càritas Espanyola per canalitzar els ajuts de forma efectiva. Gràcies a la generositat de nombroses persones, s'ha aconseguit recaptar conjuntament la xifra de 106.700 euros, que es destinaran íntegrament a accions de suport i reconstrucció a les zones més afectades. La campanya Nadal Solidari, impulsat per la parròquia i Càritas de Cardona, va concloure amb un resultat excepcional que demostra la solidaritat i el compromís de la comunitat. Gràcies a la participació de moltes persones, famílies, grups d'amics, associacions i empreses locals, s'han recollit un total de 35 capses de Nadal plenes d'aliments, regals i detalls nadalencs que s'han fet arribar a llars en situació de vulnerabilitat. Aquestes capses no només contenen béns materials, sinó també un missatge d'esperança, calidesa i suport. En coordinació amb serveis socials, s'han destinat a 35 famílies del municipi de Cardona, garantint que totes elles poguessin viure un Nadal més digne i ple d'alegria. Des de la parròquia i des de Càritas s'ha volgut agrair públicament l'esforç i la implicació de tots els que han fet possible aquest èxit. Més notícies, l'arcabisbe Joan Enric Vives, bisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra, va rebre el 8 de gener passat al Palau Episcopal de la Seu la visita de la presidenta delegada de Càritas Andorrana, Anna Maria Villas, acompanyada de la nova secretària general Vanessa Arroyo Nares, nomenada a proposta de l'Assemblea de Càritas Andorrana que va tenir lloc el 21 de desembre passat. Vanessa Arroyo ha substituït Maria Mercè Segura i Serra, a qui l'arcabisbe ha agraït tots els seus anys de servei des del 2018 a l'entitat i el seu compromís personal i la seva dedicació. Les responsables de Càritas Andorrana van informar l'arcabisbe sobre les activitats que du a terme l'entitat catòlica, el Principat, especialment la nova iniciativa Jo com tu, que vol que les persones ateses per Càritas Andorra puguin accedir a les compres a través d'una targeta de prepagament i així puguin decidir on comprar i quins productes adquirir segons les seves necessitats individuals. És per això que l'entitat ha iniciat una campanya de difusió per informar les persones interessades a l'hora de fer donatius que a partir d'ara, en lloc de col·laborar aportant productes, es faci la contribució econòmica equivalent. Càritas Parroquial de Centelles, a Osona, i Mans Unides van acollir i van organitzar el 3 de gener passat a l'església de la localitat osonenca de Centelles la Trobada per la Pau, l'acte que es va fer amb la col·laboració de la parròquia, l'Associació de Galejadors de Santa Coloma de Centelles i l'Ajuntament del municipi va comptar amb la presència de nombrosos assistents. Durant la trobada, que tenia com a lema "Per la pau al món, trobem-nos sota el pi de Santa Coloma", es van llegir poemes i textos d'autors com ara Eduardo Galeano, Joana Raspall i Rigoberta Menchú, que va ser Premi Nobel de la Pau. Va haver-hi també actuacions musicals, entre d'altres, d'un duet de violins que van interpretar el cant dels ocells i el grup de guitarres de la parròquia de Centelles que va musicar la peça Cànon de la Pau. Es va donar veu així a diversos testimonis. La cloenda de la jornada va anar a càrrec de Xavier Mas Llorenç, president de l'Institut Català Internacional per la Pau. A més, l'Escolania de la Mare de Déu dels Desemparats de València, considerada un dels cors infantils més destacats d'Espanya, oferirà un concert solidari el dia 31 de gener a les 8 del vespre a la Catedral de Tortosa. Aquesta actuació agafa una significació especial per a la diòcesi de Tortosa, ja que existeix una estreta relació entre aquest bisbat amb seu a Catalunya i l'arxidiòcesi de València. L'actual arcabisbe i bisbe de Tortosa fins al 2022, Enrique Benavent, que també assistirà a l'acte, ha mostrat un gran entusiasme a l'hora de conèixer la iniciativa. Les donacions aniran íntegrament destinades a l'assistència i reconstrucció de les zones afectades i més perjudicades per la dana a la Comunitat Valenciana. A més, les entrades tindran un cost simbòlic de 10 euros com a donatius. Estaran presents i disponibles les entrades a les oficines de Càritas Tortosa, al carrer de la Cruera 7 Baixos, de 9 a 1:15 del migdia, i a les oficines del Bisbat de Tortosa, des de 1:15 i fins a les 2 de la tarda, i una hora abans, a l'entrada de la catedral. El Centre Català de Solidaritat, el CECAS, és una fundació privada sense ànim de lucre fundada l'any 1991, que es dedica a l'atenció de persones amb drogodependència, especialment les que es troben en situació d'exclusió social amb tractaments biopsicosocials i reeducatius de les drogodependències, considerant les patologies derivades. Entre els serveis que ofereix el CECAS hi ha els grups de famílies i els de reinserció que es reuneixen a la seu de Càritas Catalunya. En parlem avui amb Laura Pascual, que és el nostre testimoni del dia. Ella és terapeuta familiar i directora de reinserció a la Fundació Centre Català de Solidaritat. Ja ens escolta. Senyora Laura Pascual, bona tarda i gràcies.
Bona tarda.
Encantat de saludar-la. Bé, quina és la missió principal del CECAS?
Pues tu has explicat molt bé en l'encapçalament. Pues nosaltres ens dediquem a acompanyar i ajudar a les persones que tenen pues això, pues un problema amb el consum de substàncies per a veure si se'n poden sortir i a veure si li podem donar pues això, un acompanyament en aquesta malaltia que tantes persones, no?
Sí,
estan afectades.
Estan afectades i llavors, pateixen.
Uh-huh. Això, una mica, no? Que el nostre, una mica la nostra finalitat, com tu molt bé has explicat, és l'acompanyament i que aquests nois puguin sortir d'aquesta malaltia. que és l'addicció.
Sí. Quin espai ofereixen des del CECAS per atendre les famílies i quin és l'objectiu d'aquest servei d'atenció?
Pues mira, t'explicaré que tenim la gran sort de comptar amb els locals de Càritas Catalunya. Vull agrair personalment a la persona que està allà sempre, que és el Lluís Miguel, que sempre està molt disponible i sempre es rep amb un somriure. I llavors nosaltres, jo com a terapeuta familiar, vaig cada dilluns a fer grups allà amb els familiars de les diferents fases que nosaltres tenim al tractament. ¿Vale? També, per altra banda, Càritas Catalunya també ens ofereix els espais per fer grups de supervisió i també grups d'equip, de reunions d'equip. Uh-huh. I en el projecte de reinserció, on actualment jo sóc la directora, també fem els grups de recaiguda amb els nois, grups de famílies amb els familiars de reinserció i grups terapeutes. Sí, és a dir, que si bé cada dia estem allà.
I tant. I concretament, els grups de reinserció com funcionen? Amb quina periodicitat es reuneixen, per exemple?
Els grups són setmanals, d'una hora, hora i mitja.
Uh-huh. I com
funcionen?
A les tardes
sempre.
Què ofereixen? Quin contingut tenen les reunions, per exemple?
Bueno, els grups el porta la psicòloga de reinserció i una mica tracten pues, sobre les diferents problemàtiques que es troben en el seu dia a dia, no? O sigui, ja quan un noi ve a reinserció ja cada vegada té menys suport a nivell terapèutic i està més en el quotidià, el dia a dia. Llavors, sobretot en els grups terapèutics, una mica és un treball grupal on ells poden explicar on es tracten diferents aspectes del dia a dia que ells han trobat que han tingut diferents dificultats per donar... Bueno, una mica la idea és que ells puguin parlar sobre coses importants que ells viuen en el seu dia a dia. En el grup de recaigudes, generalment, sí que parlen de diferents situacions on ells s'han viscut una mica condicionats a prendre una solució respecte a moments difícils, no? Respecte a la seva malaltia.
Sí. I quina importància té el suport emocional en aquests grups? Perquè aquí no es tracta només d'escoltar, sinó també de fer renéixer les emocions cap a bé, diguéssim, no? Cap a sortir d'aquestes addiccions.
La importància és que ells puguin compartir com s'han sentit en diferents situacions, quina és l'aportació que els hi fan als companys, sobretot el testimoni dels companys també és un testimoni compartit perquè els seus companys també han pogut viure, no?, aquestes situacions i sobretot el recolzament psicològic, no?, de que com a nivell terapèutic podem escoltar com ell ha afrontat aquesta situació o aquesta dificultat de la que vol parlar i com la podia haver portat d'altra manera.
Avui estem parlant amb Laura Pasqual, terapeuta familiar i directora de reinserció a la Fundació Centre Català de Solidaritat, CECAS, ben vinculada a Càritas Catalunya. A més dels grups de reinserció, també vostès, pel que sabem, disposen de pisos de suport i altres recursos. Quins èxits han aconseguit amb els grups de reinserció fins ara?
Mira, aquesta pregunta jo crec que l'èxit ja està el primer dia que decideixen venir a fer el tractament. L'èxit ja és quan té aquesta malaltia decideix voluntàriament venir a demanar ajuda i començar un tractament i deixar-se ajudar i acompanyar. Uh-huh. Després, l'èxit pensa que és un tractament de molts mesos. Nosaltres amb els pisos de reinserció som la fase final on ells han de posar en pràctica totes les eines i tot el que han treballat durant no menys de 9 mesos. Llavors, el nostre èxit, jo no et puc parlar perquè no ho sé, de quin seria el percentatge, però sí que puc dir que donem moltes altes terapèutiques i ja les derivem amb els nois el tractament ambulatori, perquè això és una malaltia crònica i han de seguir, no?, fent supervisions i fent tenint recolzament en l'àmbit ambulatori.
Per
Però
aquest...
puc dir que sí que donem moltes altes.
Sí, molt bé, molt bé. I ho celebrem perquè és important, encara que sempre la ferida queda, però sempre es pot cicatritzar, es pot refer la persona, que és l'important. Per a aquelles persones o famílies que tinguin familiars o coneguts amb problemes de drogoaddicció, quin és l'itinerari, senyora Laura Pasqual, que haurien de seguir aquestes persones per tractar les malalties?
A veure, generalment ens venen moltes derivacions del CAS, no? Generalment són nois i noies que estan derivades en el nostre, en el seu CAS de referència, però si no, sempre poden venir a CECAS i demanar una mica quina és la seva demanda i sempre els escoltarem i mirarem de poder-li ajudar des d'on ells demanin.
El cas centre d'addiccions socials, no? Diguéssim. De...
Això mateix.
Sí, molt bé. I finalment, quin missatge voldrien transmetre des de la Fundació Centre Català de Solidaritat, als CECAS de Càritas Catalunya, a aquelles famílies que estan considerant l'opció de participar en aquests grups? Clar, és important, com vostè deia, fer el pas. La mateixa persona afectada ha de fer el pas, no? Però com... Com animaria les famílies o com s'adreçaria a aquestes famílies que puguin conèixer un cas?
Pues mira, Ignasi, jo sempre et diria que l'addicció és una malaltia molt estigmatitzada, és una malaltia que matxaca molt a les famílies, que arrossega molt les relacions familiars, i si el familiar o algú que vol entomar aquest tractament, que els hi facin costat. Perquè és molt important que durant tot el tractament hi hagi algú que li pugui donar suport i que li pugui acompanyar, sobretot, i que entengui el tractament.
Clar, no
que
és...
entengui quin és el posicionament de ser un referent vers a la persona que està fent aquest procés.
En definitiva, no és enviar-los i espavila't, sinó també ajudar-los.
No, que es deixi acompanyar amb l'ajuda dels professionals, doncs, respecte a la normativa del centre, i ser, bueno, al final tots el que volem és que aquesta persona faci un bon tractament, llavors hem de tenir un únic missatge i tots hem de mirar a la persona i tenir el mateix criteri, que és acompanyar-lo i ajudar-lo.
Moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Laura Pasqual, terapeuta familiar i directora de reinserció de la Fundació CECAS, Centre Català de Solidaritat. Enhorabona per la feina que vostès fan. Una abraçada, que el 2025 sigui també, seguint el jubileu, un any d'esperança també en les addiccions, en les drogoaddiccions, en aquest cas. Fins una altra.
Ojalá que així sigui. Bona tarda.
Adéu-siau.
Adéu-siau.
I tanquem la secció La veu de Càritas amb uns apunts d'agenda. Aquest dimecres, dia 15, a les 4 de la tarda, en format online, el Departament de Voluntariat i Formació de Càritas Diocesana de Terrassa organitza una nova sessió informativa adreçada a persones interessades a fer voluntariat a l'entitat catòlica. I dimarts vinent, 21 de gener, a les 7 de la tarda, al Cinema Girona de Barcelona, al carrer Girona 175, estrena del documental 13 veus, una realitat, el sensellarisme. És fruit d'un llarg any, d'un llarg temps de treball dels grups, un any, de joves del projecte de Càritas Jove a Catalunya. Aquest material tracta la difícil situació de les persones en situació de sensellar a través de 13 testimonis que han viscut diferents experiències d'exclusió residencial. Per assistir a l'estrena cal fer inscripció prèvia abans d'aquest divendres, dia 17, a través d'un formulari que es pot trobar en el web de Càritas Catalunya, caritascatalunya.cat. Fins aquí La veu de Càritas.
La veu de Càritas.
Un podcast de Ràdio Estat.